Comencem avui aquest ple municipal ordinari del mes de desembre de 2021. Malauradament, havent de recuperar aquesta celebració telemàtica a distància, donada la situació actual de la Covid, i esperem també, el més aviat possible, poder tornar a una presencialitat. Ara per ara estem 20 dels 21 regidors i regidores. Faltaria la regidora Mari Carmen Gutiérrez del PSC, que si pot al llarg de la sessió s'incorporaria. També, abans de res, i com és preceptiu en aquestes sessions telemàtiques, he de consultar si tothom està a territori de l'Estat. Entenc que sí, si ningú manifesta el contrari. Aleshores, comencem. Abans de res, permeteu-me, això sí, un parell de comentaris. El primer d'ells és que avui ens acompanya d'interventor accidental el senyor Jordi Fortuny i agrair-li també la seva predisposició a assumir aquest càrrec, així com també agrair la dedicació que durant l'últim mes ha tingut la interventora accidental Maribel Siles. Esperem també el més aviat possible acabar de solucionar aquestes situacions de provisionalitat que estem tenint en la intervenció municipal, però que, malgrat tot, també cal agrair i felicitar-nos per la feina que el conjunt de treballadors de l'Ajuntament i principalment tots els companys i companyes de la intervenció de serveis econòmics i de contractació estan fent per continuar tirant endavant totes les feines que són necessàries. També, abans de res, si em permeteu comentar, també ho ha dit la Junta de Portaveus, en aquest ple també volíem portar l'aprovació del pressupost 2022. No ha estat possible, principalment vinculades per aquestes situacions no desitjades de la intervenció municipal. I el que hi ha previst és que a principis del mes de gener convocar un ple extraordinari, tan aviat com sigui possible, per tal de portar a aprovació aquest pressupost que està avançat i també en el qual també s'ha presentat, s'han fet reunions amb els diversos grups municipals i el regidor no adscrit per presentar aquesta proposta de pressupost. I també comentar que l'aprovació definitiva del reglament orgànic municipal també hi ha previst portar-la, en aquest cas, al ple ordinari del mes de gener, donat que s'ha presentat una al·legació i cal acabar d'avaluar-la i informar-la. Molt bé, ara sí que passo als punts de l'ordre del dia d'avui. El primer d'ells és l'aprovació de l'acta a la sessió anterior, l'acta de la sessió ordinària del ple 2021/12 de 25 de novembre. La donem per aprovada, si ningú diu el contrari. Sí? Ens queda aprovada per unanimitat. El següent punt és el despatx d'ofici. Donem compte al llistat de decrets de l'alcaldia següent, dictats des del 19 de novembre del 21 fins al 16 de desembre del 21, que consten a l'expedient dels llibres de decrets d'alcaldia 2021/2021/313. I també donem compte a l'aprovació definitiva de l'ordenança de transparència i administració electrònica a l'Ajuntament, aprovada pel ple el 28 de juny de 21 i que ha esdevingut aprovada definitivament després d'haver transcorregut el període preceptiu d'informació pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, reclamació o suggeriment. Ara ja passem als punts d'acord i els dos primers són relatius a l'aprovació de la creació del Consell Municipal de Cultura i del Consell Municipal d'Esports i l'aprovació inicial del seu reglament. Aquests punts els presentarà conjuntament la regidora Andrea Guijar. Endavant.
Hola, bona tarda a tots i totes. Com ha dit l'alcalde, comentaré aquests dos punts de forma conjunta per l'objecte en comú que tenen i que és l'aprovació de la creació dels Consells Municipals de Cultura i Esports i els seus respectius reglaments. Estem parlant de la creació de dos òrgans participatius i per això apostàvem perquè la definició d'aquests espais i les seves funcions també havien de partir d'un procés participatiu amb personal tècnic, polític i d'entitats. Això ha fet que en aquests darrers mesos s'hagin plantejat sessions molt seguides i amb un marge de temps un tant limitat per donar compliment als terminis de la moció presentada per Ciutadans i PSC. Un cop creades les comissions d'estudi dels dos consells, produïdes les sessions pertinents i incorporades les diverses aportacions dels partits, doncs iniciem ja la creació d'aquests consells amb il·lusió i l'aprovació dels seus reglaments. Tant el reglament del Consell de Cultura com del Consell d'Esports tenen la mateixa essència. La cultura i l'esport són motors del desenvolupament comunitari del nostre municipi i ja portem temps unificant criteris i elaborant línies estratègiques de forma conjunta. I és per això que les aportacions que es van fer a la comissió d'estudi d'un consell també van ser traslladades a l'altre consell. La creació d'aquests dos consells han de ser i seran una eina participativa perquè el teixit associatiu del nostre municipi i les persones a títol individual amb experiència i coneixement rellevant puguin aportar en matèria cultural i esportiva i, per tant, treballar per millorar el nostre desenvolupament comunitari. Una de les novetats en relació als antics consells d'administració que teníem els patronats és la creació, per part del Consell, d'un pla de treball que justifiqui l'existència d'aquest i que defineixi les línies d'actuació prioritàries, que faci un seguiment i que estableixi també un cronograma de totes aquestes accions consensuades. Així que crec que amb aquests dos punts que passen avui pel ple estem fixant les bases de dos espais que promouran la participació i la construcció conjunta de propostes culturals i esportives. Moltes gràcies.
Gràcies. Posicionaments i votacions. Senyor Montanui.
A favor.
Disculpa, que no hem de separem, si us sembla, també, atenent les indicacions de la secretària, les dues votacions. Primer passem a votar el punt tercer relatiu a la creació del Consell Municipal de Cultura i l'aprovació inicial del seu reglament. Senyor Montanui.
A favor.
A favor. Senyora López.
A favor.
Ciutadans.
A favor.
I PSC.
A favor.
Perfecte, ens queda aprovat per unanimitat. Ara passem a l'aprovació de la creació del Consell Municipal d'Esports i l'aprovació inicial del seu reglament. Senyor Montanui.
A favor.
Som, senyora López.
A favor.
Ciutadans.
A favor.
I PSC. PSC, qui intervindria?
No s'obria el micròfon. Hola, bona nit a tots i a totes. Bé, la creació d'aquest reglament, com ha dit molt bé la regidora, i així ha sigut, ha estat una mica limitat en temps. Això ha evitat potser que el poguéssim madurar una miqueta més. Però també és cert que amb la regidora i les persones que han participat ha sigut un treball bastant, bastant eficient i per part nostra, com a socialistes, les esmenes que han presentat en el procés aquest fins a arribar avui, pràcticament el 80% de les esmenes que han presentat han estat ja recollides. N'hi ha una que era molt important, que no ha estat recollida, i que em permeto explicar per què. Perquè el sentit de que volem els socialistes, jo suposo que amb això també, no tinc per què dir que no, no tenim per què dir que no, coincidim quasi tots, és que no sigui un Consell d'Esports, en aquest cas, que vagi sempre a misses dites. Què vol dir a misses dites? Que anem allà per part de l'administració o que aneu allà per part de l'administració i que informeu de coses que ja estan pràcticament decidides. Perquè llavors, escolta, no fa falta tindre consells, no? Sinó enviar un mail i ens n'entarem tots. I això no serà així, no serà així, però a pesar de tot, nosaltres tenim una esmena que volíem introduir i que la regidora Andrea n'ha recollit moltes, les ha recollit pràcticament el 80%, no ha recollit i que vull només comentar, perquè on que hi ha la possibilitat en el reglament de que més endavant podem fer algunes modificacions, pues, si madurem això bé i ho veiem, pues, possiblement ho proposem, no? Era canviar tota una frase en l'article 3.2 que diu l'equip de govern municipal, o sigui, ha de dir l'equip de govern municipal o l'òrgan que pertoqui haurà de retre comptes i donar les explicacions oportunes sobre la situació de les deliberacions i propostes fetes al Consell Municipal d'Esports. Llavors, en aquest redactat afegiríem l'equip de govern per garantir la participació del Consell en aquells temes importants que afecten o poden afectar el món esportiu local, previ a qualsevol aprovació oficial, informarà el Consell d'Esports en temps i forma de 1. La partida econòmica inicial prevista, detallada, del pressupost assignada o que es pensa assignar a esports. Dos, la creació, informar de la creació de nous espais esportius o de la modificació important dels espais existents, és a dir, previ a que s'hagi decidit ja fer-los. I, finalment, la partida econòmica també destinada a les subvencions i els seus criteris de distribució. El que demanàvem nosaltres amb aquesta esmena era que es recollís per, d'alguna manera, facilitar. Ja sabem que els reglaments són els reglaments, però al final tothom, quan ja està aprovat, tothom diu, és que el reglament això no ho diu, no? Bueno, tenim aquesta possibilitat, doncs, d'anar a l'apartat i com que la majoria de coses que vam proposar s'han recollit i, en general, nosaltres ja estem, ja vam presentar la moció i considerem que té que funcionar, doncs el vot del PSC serà favorable.
Gràcies, senyor Martos. No sé si la regidora Pijarro vol afegir alguna cosa.
Sí, bueno, penso i pensem, no, que les temàtiques que s'han d'abordar al Consell les ha de decidir el propi Consell quan estigui constituït. El tema dels criteris per subvencions, per exemple, és una de les línies que s'abordaran al pla de treball, que quan estigui creat el Consell, doncs es decidirà. Però sí que hem creat, Martos, un article que sí que recull, exactament a l'article 3, el punt C, que recull que s'haurà d'elaborar un pla de treball per garantir la participació del Consell en temes com ara el pressupost municipal, dedicat a esports, la creació de nous equipaments esportius, la modificació significativa dels criteris de subvencions. Que això ho hem afegit per donar una mica de compliment a l'esmena que feia en Martos.
Gràcies. Senyor Martos, alguna cosa breument més o no?
Pues no, gràcies per aquesta informació que acaba de donar, que bueno, ja està en línia amb el que parlàvem i bueno, ben segur que anirà tot força bé, perquè l'interès que tenim tots és que això, que sigui un consell, que no sigui allò, torno a repetir, de les misses dites, sinó que la gent pugui participar, tingui informació, etc. Gràcies a la gent d'Andrea.
Molt bé, doncs moltes gràcies també a tota la gent que hi ha participat en aquestes sessions, que com bé també ha dit la regidora Guijarro, com la regidora Martos, efectivament ha estat una mica estret de temps, però de fet ja és una de les coses que també quan es va portar a aprovació la moció ja és una de les qüestions que va sortir en el debat i que també com a govern vam voler comentar. De fet, la moció es plantejava que només en el termini d'un mes fer aquesta feina, presentar-la en el ple, la vam transaccionar sense problemes i vam estipular aquesta data de desembre, però igualment ja vam dir que seria anar, hauríem d'anar molt, molt per feina per aquesta raó si volíem complir amb aquests terminis que nosaltres mateixos ens vam marcar. Però tot així és una molt bona feina que s'ha fet i en tot cas també comentar que avui és aquesta aprovació inicial i que per tant es publicarà i estarà en període d'exposició pública i que tothom que vulgui aportar alguna qüestió, doncs també precisament per això, després d'aquesta aprovació inicial, existeix aquest termini. Molt bé, doncs també amb el vot favorable a tots els grups queda aprovat aquest punt. Ara passem al punt número 5, que és l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions pel període 2022-2024. En aquest punt cal comentar que la Llei General de Subvencions ja determina que per l'establiment de qualsevol tipus de subvenció s'ha d'elaborar un pla estratègic de subvencions que concreti i connecti els objectius i els efectes que es pretenen amb la seva aplicació. A més, pel cas de Ripollet, també va imposada per l'Ordenança General de Subvencions. El ple de desembre de l'any 2018 va acordar l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 19-21 i ara, arribada la finalització de la seva vigència i un cop avaluada la seva aplicació, es considera necessària l'aprovació d'un nou Pla Estratègic de Subvencions pel període 22-24. Aquest Pla Estratègic de Subvencions es configura com un instrument de caràcter programàtic, de planificació de polítiques públiques, mancant, això sí, de caràcter normatiu i el contingut del qual no crea drets ni obligacions, quedant la seva efectivitat condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvenció d'acord amb les disponibilitats pressupostàries. I molt resumidament, el Pla Estratègic conté els seus objectius estratègics, també detallant l'impacte que es pretén aconseguir, les línies de subvenció en les que es concreta el pla d'actuació, s'han creat de noves, relatives, per exemple, al nou pla local d'habitatge, la dinamització econòmica o per potenciar l'esport femení, entre d'altres. També inclou el règim de seguiment i avaluació contínua aplicable a les diferents línies de subvencions i els resultats d'avaluació del pla estratègic anteriors en els que es descriuen les línies de subvenció que s'han executat i també aquelles que no s'han dut a terme. Passem a votació. Senyor Montanui.
A favor.
Som, senyora López.
A favor.
Ciutadans.
A favor.
PSC.
A favor.
A favor. Molt bé, doncs queda aprovat per unanimitat aquest punt. Els dos següents punts els presentaré conjuntament. Són relatius a la modificació de la relació de llocs de treball i la modificació de la plantilla de personal laboral. Els exposaré, tot i que en aquest cas també aquests dos punts s'ha de ratificar el seu dictamen, en aquest cas per majoria simple, donat que no es van dictaminar per informativa, sinó que s'han incorporat, si no m'equivoco, a l'ordre del dia de la convocatòria del ple que es va formular aquest dilluns. Bé, aquests punts els portem a aquest ple, donat que hi va haver l'acord de dissolució de la Mancomunitat Intermunicipal, Cerdanyola, Ripollet i Montcada, com bé sabem, ratificat per aquest plenari el passat mes de novembre i efectiu a partir del 31 de desembre. I incorpora la proposta de subrogació de part del personal, en concret la figura de la coordinadora. És a dir, aquesta és la modificació d'aquests punts, la subrogació de la figura de coordinadora a l'Ajuntament de Ripollet. Es proposa la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament en els següents termes, creant un lloc de treball de tècnica dinamitzadora centres cívics adscrit a l'àmbit de desenvolupament comunitari i al Departament de Cultura. Es descriu la fitxa al lloc de treball amb les tasques que li són assignades i es proposa al mateix temps la modificació de la plantilla amb la creació d'aquesta plaça tècnica mig amb un cost que serà incorporat al pressupost corresponent per l'any 22. Ara passem al punt número 6, la modificació de la RLT. Primer cal ratificar la seva incorporació. Ratifiquem la incorporació per assentiment. Sí, si ningú em diu el contrari, entenc que la ratificació es fa per unanimitat. Aleshores, posicionaments pel que fa al punt. Senyor Montanui.
Hola.
Per part de SOM.
A favor.
Ciutadans.
Abstenció.
I PSC.
A favor.
Ara el punt número 7. Ratifiquem el punt. Entenc que sí, si no manifesteu el contrari. Ratificat aleshores per unanimitat. I passem a la votació. Senyor Montanui.
A favor.
Som.
Abstenció.
Ciutadans.
Abstenció.
I PSC.
A favor.
Entenc, senyora López, que en aquest punt us heu abstingut i en l'anterior a favor?
No, espera. Un moment, porfa, que estava mirant els meus punts que tenia aquí i m'he confós. És a favor els dos, tant el 6 com el 7.
Sí, estem parlant del 6 i el 7.
Estem parlant del 6 i el 7, vale. Pensava que era una altra cosa. Disculpa.
Perfecte. Doncs aquests dos punts queden aprovats amb l'abstenció de Ciutadans i el vot favorable de la resta. Ara passem al punt 8è, que és l'aprovació inicial de l'adhesió de l'Ajuntament de Ripollet al Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya. El presentarà la regidora Reyes Muñoz.
Gràcies, alcalde. Bé, bona tarda, nit ja a totes. Bé, com ja sapigueu, al setembre del 2021, en aquesta sessió plenària, es va aprovar una modificació pressupostària, no?, per tal de crear una partida per aquesta quota cap al Consorci Social i de Salut de Catalunya. Bueno, i és això, que estableix la voluntat, no?, de l'Ajuntament de Ripollet i aquesta és per fi aquesta adhesió, no?, al Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya, com ja la coneixeu moltes de vosaltres. Doncs és un referent al sector sociosanitari i té el seu origen en el moviment municipalista i exerceix una representació i defensa dels seus associats que en són molts i moltes, no? Entre ells dues diputacions, tant Barcelona com Girona, 29 ajuntaments, 24 altres entitats, no? Empreses públiques, entitats sense afany de lucre I bé, res més. Avui, tal com explicava, és aquesta aprovació inicial per tal de començar allà dins i treballar amb ells i elles. Moltes gràcies.
Gràcies. Posicionaments, senyor Montanui.
Sí, a favor de l'adhesió.
Som?
Sí, en aquest punt votarem en contra.
Ciutadans?
Sí, per part de Ciutadans, agrair la predisposició de la regidora per explicar-nos la temàtica, l'oferta que ens va fer, però de l'estudi que hem fet nosaltres de l'expedient no hi podem pas votar a favor i el nostre vot serà en contra.
PSC?
Sí, nosaltres ja avanço el sentit del vot, votarem en contra d'aquest punt. El motiu és ben senzill. Hem pogut analitzar en què consisteix el Consorci Social i Sanitari de Catalunya. És un consorci que, si es mira un informe que hi ha de la Sindicatura de Comptes de 140 fulles, ja la mateixa Sindicatura de Comptes dictamina que el consorci no és un organisme públic i, per tant, no podria ser en cap cas un mitjà propi per gestionar un servei com, per exemple, el SAT, segons ens van comentar, la voluntat de traspassar el servei en aquest consorci més endavant. Per això el pressupost inicial, la proposta de pressupost que ens va explicar la senyora Castillejos ja comptava amb això, amb uns mesos de la licitació actual i després passar a un mitjà propi. Tenim com a mitjà propi Genera, això sí que seria un mitjà propi i seria factible fer-ho si hi hagués la voluntat del govern de fer-ho. Si no, entenem que el consorci no és un mitjà propi i tenim molts dubtes legals i jurídics d'aquesta possible encomana. De fet, això ja ha passat a l'Ajuntament del Prat. L'Ajuntament del Prat està denunciat per l'anterior proveïdor i m'entemo molt que si l'Ajuntament de Ripollet fes aquesta encomana directa de 1.300.000 euros amb un organisme que no està escrit a cap organisme públic, podrien concórrer amb una il·legalitat de la qual ja avanço que nosaltres denunciaríem i que tots els regidors i regidores que la votin a favor, si s'arriba a fer això, haurien de respondre patrimonialment de les possibles sancions que li toquessin a l'Ajuntament de Ripollet. També recordar que aquest organisme està presidit per un senyor que era alcalde d'Amposta, el senyor Manel Farré. Aquest senyor també va fer el mateix exactament en tot el tema sanitari a l'època del Jordi Pujol. És un alcalde de Convergència i Unió que va ser qui va muntar tots els consorcis i tota l'estructura sanitària que tenim avui arreu del territori català, que tothom sap els problemes que ha generat, que no són entitats públiques, d'ordre públic, sinó que hi ha i manejes per sota. Recomano encaraïdament que tothom pugui llegir l'informe de Sindicatura de Comptes respecte al Consorci de Salut i Sanit i Social de Catalunya. Ho he deixat molt, molt de manifest, com té entitats, empreses privades que estan gestionant amb èxit a la República Dominicana i altres països de Sud-amèrica on estan perdent molts diners, com es gestiona de forma molt opaca. El que és la gestió directa, és veritat que hi ha moltes institucions representades, però la gestió la porten entre dos o tres persones i això és el que posa de manifest aquest informe. Per tant, no és la nostra forma de fer la gestió del SAT. La gestió del SAT, nosaltres, el que ens agradaria és que l'Ajuntament pogués fer una concertació social, que és viable, que amb els temes de servei social és viable fer una concertació social on no prima el preu, sinó que prima la qualitat del servei i on les entitats d'economia social poden tenir preferència per gestionar aquests serveis, que és el que ja està passant amb algunes residències, que ja s'han fet 5 concursos d'aquest tipus i les han guanyat entitats del tercer sector, entitats sense afany de lucre, que és per el que estem nosaltres. Per tant, no podem donar recolzament a que l'Ajuntament de Ripollet vulgui treballar amb una entitat que considerem, segons l'informe, no diem nosaltres, ho diu justament l'informe de la Sindicatura de Comptes, que funciona d'una forma tan opaca. Per tant, no podem donar recolzament a aquest punt i manifestem la nostra preocupació perquè l'Ajuntament comenci a col·laborar o tingui la intenció de col·laborar amb aquest tipus d'entitats, repeteixo, que venen del món postconvergent, de Convergència i Unió, de l'època amb Jordi Pujol, de com es feien les coses en salut i el que estan fent és traspassar el mateix model de salut al model social i si tots els ajuntaments anem aquí, ens carreguem l'economia social, ens la carreguem entre tots, les administracions públiques, si fessin el que a mi em sembla que es vol fer aquí. Per tant, no ho podem recolzar de cap de les maneres. Gràcies.
Gràcies. Alguna qüestió, senyora Muñoz?
Gràcies. Bé, doncs, gràcies, bona hora, i també al vot, però no només al vot, sinó també al recolzament, no? Al senyor Eugeni, per aquests debats, que són més que benvinguts. Avui ara mateix el que estem aprovant és l'adhesió a aquest conveni. No estem aprovant cap encomana del SAT, però també és cert que ens agradaria treballar cap a una encomana de gestió portada per aquesta entitat pública, perquè sí que ho és. Nosaltres sí que ens hem reunit amb aquest consorci, ens han explicat tots els canvis que ha fet, i és que van fer tot un procés d'adaptació per tal d'adequar-se a tota la normativa comunitària de la Unió Europea i Estatal i a les recomanacions, no, de la Junta Consultiva de Contractacions. A més, que ens informen que el consorci actualment té una molt bona estructura des d'un punt de vista jurídic, i crec que si no, els nostres mateixos serveis jurídics ens haguessin dit també alguna cosa. Però també sí que aprofito per dir que optar per una encomana de gestió és una decisió política i que, òbviament, ho farem com toca, amb una comissió d'estudi que avali aquesta decisió i que li doni tota la viabilitat possible, no? I és que, doncs, decidim vol apostar per la gestió pública d'aquest servei sense ànim de lucre, d'un privat, amb més control del servei i sent un mitjà propi. El que em sap greu de tot això és que es negui al debat. I és que, sincerament, no hi ha res més antidemocràtic, no? Estem parlant de la possibilitat de fer una encomana de gestió d'un servei molt important, feminitzat i maltractat laboralment parlant. També s'han comentat temes del Prat, és a dir, que el Tribunal Català de Contractes va desestimar en el seu dia el recurs presentat, i a nosaltres ens han explicat una altra part, per tant, de l'Ajuntament del Prat i per tant del Consorci. I al final el que volem fer amb tot això, que l'encomana és una part de tots els serveis que suposa, poder utilitzar, no? Poder treballar al costat amb professionals que hi ha dins. No tot funciona com ens agradaria, i per això crec que fins i tot entrant dins podrem veure què és el que funciona bé i que no tan malament, i que malament, per tal de denunciar-ho com s'ha de fer, òbviament. Però sí que m'agradaria aprofitar per també parlar del nou model de SAT en el que volem projectar. No? Volem projectar és el que treballa amb concepte de comunitat, no? De zones de proximitat. Es tracta de posar la persona usuària al centre, l'objectiu de mantenir el màxim de la seva autonomia i les seves relacions socials i vincles afectius, no? I per aconseguir tots aquests objectius, jo crec que els serveis a domicili s'han de planificar amb la freqüència i durada adients a cada cas. Jo crec que pot, nosaltres creiem i apostem que pot funcionar, però òbviament ho farem de la manera que s'ha de fer, amb aquesta comissió d'estudi i amb aquesta viabilitat. I res més. Gràcies.
Senyor alcalde, si em permet.
Sí, i tant, endavant.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Jo, senyora Reyes Muñoz, només li recomano, miri, nosaltres hem tingut l'oportunitat de parlar fa dos dies amb l'Ajuntament de Sant Cugat. Sí, l'Ajuntament de Sant Cugat, que està governat en un tripartit per Esquerra Republicana, pel PSC, i justament la regidora de Drets Socials, qui porta l'encomana del SAT, és una regidora de la CUP. Vale? Nosaltres el que ens han dit, vale, des de l'Ajuntament de Sant Cugat, és que efectivament es van donar d'alta, com el que volem fer avui aquí, però que han desestimat l'opció de fer una encomana directa del SAT a l'Ajuntament de Sant Cugat. Això ens ho han dit fa dos dies. I literal, el que m'ha dit el senyor Soler, que és el nostre portaveu a l'Ajuntament i tinent d'alcalde i regidor d'Hisenda, és que jurídicament no ho han vist clar. Que jurídicament no ho han vist clar, i per tant, com que no ho han vist clar i han vist tot el que hi ha darrere, no ho faran. Faran un concurs públic i fins aquí li puc dir. Això és el que jo li puc dir. Tot el que vostè ha dit, que és un discurs polític, com bé diu, sobre el SAT, també li recomano una cosa. Deixi'm que li expliqui. També li recomano una cosa. Això que vostè comenta de les illes, Això ja està creat. Això hauria d'anar a mirar l'Ajuntament de Barcelona. Això s'ha importat d'Holanda. Això ja es feia a Holanda, i als països nòrdics es treballa d'aquesta manera amb el SAT. I explico perquè si no ho sap. Vale? Aleshores, això ja s'ha portat a l'Ajuntament de Barcelona. l'Ajuntament de Barcelona ja està treballant a les illes socials que li donen les superilles socials. Per tant, el que li recomano és que parlin a l'Ajuntament de Barcelona, vegin com ho fan, que ja s'està fent, que ja ho saben fer, que és molt interessant perquè els dona més autonomia de gestió a les pròpies treballadores familiars i a les coordinadores de gestió, perquè entre elles mateixes treballen en un àmbit local, d'acord, més petit de barris, i aleshores entre elles mateixes coneixen els usuaris i poden anar i es parlen i parlen els usuaris i és molt més fàcil la coordinació del servei, perquè si tenen algun usuari un problema pot anar a un altre, perquè si ja no pot anar un dia i els propis usuaris ja coneixen les pròpies treballadores. Tot això ja està inventat. Per tant, no està explicant res de nou que es vulgui fer a Ripollet, perquè tot això li explico que ja està tot més que inventat i tot més que testat. Per tant, és molt senzill. Això va allà, això ho estan portant empreses del sector social, ara mateix a Barcelona, i s'està implantant a altres municipis. I per això no fa falta contractar el Servei Social i Sanitari de Catalunya, per fer aquesta encomana d'aquest tipus de gestió que vostè està fent, perquè això ja s'està fent. S'està fent arreu del territori, a Barcelona expressament s'està fent, i l'encomana darrere de l'Ajuntament de Barcelona marcava justament aquesta línia de treball, o sigui, no m'està explicant res de nou que no s'estigui fent. I l'únic que li recomano és que parlin amb Sant Cugat i que parlin amb Barcelona, sisplau. Abans de prendre una decisió política, com bé diu vostè, no tècnica, entenc que política i no tècnica, com bé ha dit, d'aquest possible canvi, només això. I nosaltres, ja li vaig avançar personalment, no estem d'acord, creiem que és molt millor fer una concertació social i ja li vaig dir que nosaltres no hi participarem d'aquest joc. No hi participarem perquè no volem estar amb una possible il·legalitat i encara que el votéssim en contra, no hi participarem d'aquest joc. Perquè aquí ens podem trobar, i també li vaig dir a vostè i crec que a la senyora Castillejos, no recordo si també, sobre al final les decisions judicials es van prenent a altres nivells fins que arriba a un tribunal, que és en definitiva el darrer tribunal, que és el Tribunal Suprem o el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que dictamina i pot passar el mateix que ha passat a la CONGIAC. La CONGIAC, que també és un organisme públic, sí? Doncs a la CONGIAC, com tothom sap, ara mateix hi ha el Tribunal, crec que és el Tribunal Suprem o el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha dit que la licitació que li va fer de l'encomana de Collbató és il·legal. D'acord? I ara Collbató, amb els quals també hem parlat, té un problema greu per fer la gestió de l'aigua. A veure ara com ho fan a Collbató, sí? Perquè li van donar una encomana a un organisme que també se suposava que era públic, però el que han fet és il·legal, i això ja ho ha dit un jutjat. Per tant, siguem curosos i anem en compte amb aquestes coses. Jo només que dic que hem de tenir seguretat jurídica. Vostè sempre diu, no, la tindrem. Ja ho hem vist com l'han tingut amb el tema de l'aigua, ja ho hem vist. Doncs amb el tema del SAT, l'únic que els demano és que ho mirin, que ho estudiïn bé i abans de fer qualsevol encomana d'aquest tipus que s'assessorin molt bé, perquè Sant Cugat no ho té tan clar, com vostè diu. Sant Cugat ho ha aturat. Si no, preguntin. Que és la darrera informació que tinc jo de fa dos dies. De fa dos dies, el senyor Pere Soler. Ho ha aturat. I ja està. Moltes gràcies.
Senyora Muñoz, ja anem tancant.
Molt breument. Sí, el meu discurs és polític perquè soc regidora, no soc tècnica. ¿Vale? I segon, m'agradaria que vigilem el seu to paternalista a l'hora d'explicar les coses. Nosaltres som l'equip de govern, és cert, i farem les coses com toquen. ¿Vale? I explicarem les coses on toquen. I, òbviament, agafarem tota la informació que proporcioni. Però vigilem amb aquest to, si us plau.
Senyora Castillejo, em demana la paraula.
Sí, jo volia demanar la paraula perquè ha fet una referència amb el tema de l'aigua i del congiac a Collbató i volia aclarir, només perquè tothom estigués al cas, no?, que el Tribunal Suprem no ha fet cap sentència amb el cas de Collbató. El que hi ha de moment és una interlocutòria i el que ha fet també és arxivar una demanda de cassació entre diferents sentències prèvies i en aquest sentit oposats. No? La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 2020, el que estava adjudicant era sobre un sistema de gestió vigent el 2016, però que el 2018 va ser transformat seguint tota la legislació tant a nivell europeu com espanyol. De manera que el sistema del CONGIAC no està posat en qüestió en cap moment. Al contrari, el que s'afirma en aquesta sentència és la plena validesa legal de la delegació del servei municipal al Consorci i a la seva gestió mitjançant aquesta empresa pròpia, 100% pública, que és GIACSA, a través, com és com el mateix que proposem ara pel Consorci, i de la qual es disposen plens recursos per a la correcta gestió de l'abastament. I jo crec que si en aquest moment es treu a relació a aquesta sentència, són part opinions interessades, crec jo, no? que busquen doncs, no respectar una decisió lliure de cada municipi per triar el sistema de gestió que considerin adequat i un atac a la sobirania municipal, que és legítima. Llavors, vigilem també amb el que diem, perquè la forma del congiac és correcta i el que es va dir de Collbató referia al 2016, no a l'actual, i que és la mateixa que ara mateix té el Consorci. Per tant, no es tracta de cap il·legalitat, sinó de respectar de quina manera es presten els serveis a través de consorcis 100% públics. Era només per dir aquesta...
Per al·lusions de la senyora Reyes Muñoz i ja acabo molt ràpid.
Sí, sí, tant, senyor Tirado, no, i ja acabem el
sí,
debat.
Sí, ja acabo molt ràpid. No, li demano disculpes si creu que he tingut un to paternalista. No ha sigut el meu cas en cap moment. Jo també soc polític i també li he fet un discurs polític, òbviament. D'acord? No és un to paternalista, jo crec. Si s'ho ha pres d'aquesta manera, ho sento. I li demano disculpes, no era ni intenció, però és la meva forma d'expressar-me, ho sento. Respecte al tema de l'aigua, bueno, hem parlat també amb Collbató, senyor Castillejos, tenen un problema sobre la taula ara mateix, vostè ho sap, tenen un problema amb la gestió de l'aigua. Ara mateix Collbató té un problema, això ens ho han dit també regidors nostres allà, tenen un problema i no saben com fer-ho. I respecte a la seguretat jurídica, els hi recordo que Ripollet hauria de tenir l'aigua municipal des de ja fa un temps, que es va aprovar, i Ripollet continua tenint l'aigua amb Sorea, també per unes decisions judicials i que no s'ha pogut municipalitzar. I això és, aquesta és la veritat. O sigui, no enganyo ningú, perquè si no ja es tindria l'aigua pública o municipal. L'aigua sempre és pública, d'acord? La tindríem en gestió directa. Sí? I no hi és perquè no hi havia aquesta seguretat jurídica que nosaltres sempre hem dit que teníem aquest perill. I és el que hi ha. O sigui, ara mateix no estem gestionant l'aigua a Ripollet. Perquè hi ha una sentència que diu que no es pot gestionar directament, sinó que és a través de l'àrea metropolitana de Barcelona. I això és el que diu la sentència que va sortir i que tothom la coneix. I ja està, aquí acabo. Gràcies.
Jo, en tot cas, perquè jo crec que el punt era sobre la qüestió vinculada a l'adhesió al Consorci, però en tot cas sobre aquest últim comentari del senyor Tirà, evidentment tampoc hi puc estar. No és una qüestió únicament jurídica. Hi ha sortides jurídiques per sortir d'aquest impàs, efectivament, per poder fer efectiu l'aprovació o el posicionament d'aquest plenari majoritari en favor de la gestió pública de l'aigua. Es podria fer a través d'uns convenis entre l'Ajuntament i l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que l'AMB no crea el seu operador corresponent, en el qual nosaltres sempre hem manifestat que estem disposats a treballar per construir-lo sense negar i per tant no neguem aquesta competència metropolitana, però donada aquesta situació, que no existeix a dia d'avui aquest operador, el que és lògic és que es pugui donar sortida a la decisió legalment presa i legítimament presa per aquest consistori i avalat per diversos informes, com la millor gestió, en el sentit que la millor gestió de forma més eficient és aquesta internalització i que si no es fa és exclusivament per una decisió política de la vicepresidència executiva de l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè la viabilitat jurídica de fer front ara a la possible a la municipalització de l'aigua a Ripollet és plenament possible a través d'aquest conveni que li estem plantejant, però des d'aquesta vicepresidència executiva en mans del PSC no es vol fer i, per tant, malauradament el que estem continuant és amb aquest contracte caducat que el que només fa és enriquir a Sorea i perjudicar a la majoria de veïns i veïnes de Ripollet. No obstant, pel que fa el punt aquest en qüestió, jo crec que ha estat un inici del debat interessant, jo crec que també s'han exposat diferents punts de vista i al final aquí el que hem de primar és que tenir un molt bon servei del servei d'atenció domiciliària, un servei demandat que va creixent, que també va incorporant noves propostes d'atenció a aquestes persones que ho necessiten i, per tant, el que fora bo és que tothom doncs això, que ens poséssim d'acord per poder buscar quina és la millor forma de gestió d'aquest servei, perquè al final estem parlant d'una gestió que revertirà en moltíssimes persones de Ripollet i aquest ha de ser el propòsit i l'objectiu de la comissió d'estudi que s'haurà de posar en marxa aviat i seria un error enrocar-nos amb certs apriorismes. En tot cas, qui queda dit. Segurament tindrem ocasió de continuar el debat. Amb el vot contrari de PSC, Ciutadans i Som i el vot favorable del govern i del regidor no adscrit, queda aprovada aquesta aprovació inicial. Ara, abans de passar a la moció que hi ha a l'ordre del dia, hi ha dos punts d'urgència. El primer d'ells és la proposta al ple de resolució del contracte de gestió del servei públic en la modalitat de concessió consistent en la construcció i explotació d'un aparcament subterrani de vehicles al subsol del parc del riu Ripoll. Apreciem la urgència. Sí? Si no diu el contrari, s'aprecia per unanimitat la urgència. I un cop va apreciar la urgència, li cedeixo la paraula de nou a la regidora Pilar Castillejo per tal que presenti el punt. Endavant.
Sí, moltes gràcies. Aclarir que aquest punt el portem d'urgència perquè l'hem tingut amb exposició pública fins després de fer la convocatòria del ple i, per tant, no ha estat possible incorporar-lo amb l'ordre del dia. Ja va passar pel ple del novembre l'aprovació inicial, per tant, hi ha una explicació llarga que tampoc no repetiré, si insistir, no?, que és un punt que l'hem de portar, tot i que no sigui del nostre grat, perquè no acabem d'estar d'acord amb això de privatitzar els guanys i socialitzar les pèrdues. Però, bueno, aquí estem amb amb aquesta resolució del contracte, perquè així estem obligats a fer-ho. Aquest acord del ple del novembre el vam notificar a totes les parts, Varel, com a concessionari, a l'administrador concursal, a l'Institut Català de Finances i també amb els avaladors, amb el senyor Lluís Casas com a avalador de l'Institut. Dintre del període d'exposició pública hem rebut un escrit per part de tots ells, tractant l'Ajuntament el 17 de desembre, un escrit en el que posen de manifest la seva conformitat amb aquest acord pres pel ple de l'Ajuntament al novembre. I, per tant, una vegada que tothom està d'acord amb el preu que vam determinar, el que amb el ple d'avui acordem, finalment, és la resolució del contracte de gestió d'aquest servei públic amb una concessió, que és un contracte del novembre del 2007 entre l'Ajuntament i l'empresa Auvarel per la construcció i explotació d'un aparcament subterrani de vehicles automòbils al subsol del parc del riu Ripoll. S'acorda també la quantitat, que com ja vam acordar amb el ple passat, era de 2.302.634,50 €. I en aquest cas doncs, revertim, no?, totes les obres, totes les instal·lacions que va executar el contractista i, per tant, passen a ser propietat de l'Ajuntament. Amb aquest acord que d'avui, si s'aprova, doncs, per fi, no?, finalitzem un contracte que ve del 2017, com he dit, un expedient que vam iniciar l'octubre del 2020 i que finalitzem, en aquest cas, tanquem un capítol que ve de lluny, no?, perquè aquesta concurs de creditors, no?, aquesta fallida que va fer l'empresa i, per tant, aquest rescat que es tenia que haver produït ve de mandats anteriors, no? Això es va produir el 2014 i són temes que tenien que haver tancats. Bueno, doncs finalitzem de forma, jo crec que positiva, aquest contracte, perquè, bueno, després de tot aquest temps hem aconseguit trobar una solució dels 3,5 milions que inicialment es parlaven des de l'Institut Català de Finances, perquè era el deute que tenien, doncs hem pogut arribar amb aquesta quantitat de 2.300.000. I, per tant, creiem que va ser una solució que posa fi en un capítol que calia tancar. Els propers passos, una vegada que ja tinguem l'aprovació definitiva i puguem fer el pagament de diners, serà poder explotar per part de l'Ajuntament aquest pàrquing amb un concurs públic amb el que ofertem les places amb els veïns i veïnes que vulguin disposar d'un aparcament en aquest pàrquing del riu Ripoll. Doncs, per part meva, ja és tot. I cedeixo la paraula a l'alcalde.
Gràcies, senyora Castillejo. Posicionaments i votacions. Senyor Montanui.
A favor.
Som.
A favor.
Ciutadans.
A favor.
PSC.
A favor.
Molt bé, doncs queda aprovat per unanimitat aquest punt. Passem a l'altre punt, que també cal votar l'urgència. En aquest cas, és relatiu a l'aprovació de la forma de gestió directa a través de Genera Mitjà Propi del Servei de Manteniment de les Escoles Públiques. Apreciem la urgència. Sí, entenc que si no diu el contrari s'aprecia per unanimitat. I també, senyora Castillejo, si el pot presentar.
Sí, de nou, com el punt anterior, la urgència ve motivada perquè l'hem tingut també en exposició pública fins després d'haver elaborat l'ordre del dia d'aquest ple i, per tant, creiem que era interessant ja per fi posar en marxa aquesta encomana a Genera i, per tant, portar-lo en aquest ple del desembre millor que no el de gener. Sabeu que l'Ajuntament de Ripollet porta mitjançant gestió directa, no, per personal propi d'aquest Ajuntament, el manteniment preventiu i correctiu dels diferents edificis municipals, entre ells les escoles, i el que volem amb aquest acord que avui presentem és donar una major agilitat a la prestació d'aquest servei i per això plantegem la possibilitat de que el manteniment de les escoles municipals sigui prestat a través del mitjà propi, no, de l'empresa municipal Genera. Ja ho estem fent amb el cas de les escoles Bressol, formava part de l'encomana, tant la gestió de les escoles com la conservació i manteniment dels dos edificis, i com que els estatuts de Genera així ho permeten, perquè dintre del seu objecte social ja hi ha aquest manteniment bàsic de les instal·lacions municipals, doncs això ens permet fer aquesta encomana. El que encarreguem és dur a terme les reparacions de manteniment i de conservació de les escoles públiques per feines d'electricitat, de lampisteria i fontaneria, de fusteria, petites feines de construcció, també de pintura i de jardineria i els patis. Per prestar aquest servei estarà format per 3 oficials, un de paleta, un de lampisteria i un de fuster, i per una persona també polivalent que pugui donar suport amb els 3 oficials i unes hores també de personal administratiu per gestionar les diferents peticions que tinguem, unes 15 hores de personal administratiu per les gestions de coordinació de totes les tasques que tinguem. Té un cost anual de tot aquest servei, no? Tot aquest servei té un cost anual, l'encomana que li fem a Genera, de 180.000 euros, i dintre d'aquestes despeses no només hi ha el personal, sinó també totes les despeses de consumibles, tot el material necessari per fer aquest manteniment i també l'amortització de les inversions necessàries per dur a terme, doncs, tant com eines o vehicles necessaris, d'acord? I la part de vestuari. Estem contents amb aquesta encomana, creiem que serà que és un pas endavant positiu, perquè revertirà, no, en un millor servei per a les escoles públiques de Ripollet. Tindran tot un equip dedicat només al manteniment de les escoles. Pensem que serà un motiu d'alegria per a totes les escoles perquè tindran aquest suport més directe i també de forma indirecta, doncs, un alleugiment, no, de les tasques de la brigada municipal, que podrà centrar-se més amb l'espai públic, no, amb les reparacions i el manteniment de l'espai públic. I, en definitiva, això és tot. El que portem a aprovació és aquesta, no? Passar a la forma de gestió directa a través del mitjà propi, és a dir, de l'empresa municipal Genera, d'aquest servei públic municipal pel manteniment ordinari de les escoles municipals de Ripollet.
Gràcies. Posicionaments i votació, senyor Montanui.
A favor.
A favor. Som?
A favor.
A favor. Ciutadans?
A favor.
PSC?
A favor.
A favor. Molt bé, doncs queda aprovat per unanimitat també aquest punt. Ara ja passem a la moció que hi ha a l'ordre del dia, que és una presentada pel grup de Decidim, moció de suport al diputat Pau Juvillà davant la sentència condemnatòria al TCJC per defensar el dret a la llibertat d'expressió. La presentarà el regidor Pablo López. Endavant.
Hola, bona tarda a totes. Avui presentem aquesta moció, la considerem necessària, és una moció solidària i d'autodefensa dels nostres drets polítics i civils. passo a llegir-la. Atet que el passat 14 de desembre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va condemnar el diputat de la CUP i secretari tercer de la Mesa del Parlament, Pau Juvillà, per desobediència de 6 a 6 mesos d'inhabilitació i una pena multa de 1.080 euros, atès que el motiu de la condemna és mantenir penjats uns llaços grocs al despatx municipal de la Crida CUP a la paeria de Lleida quan n'era regidor, per tal de denunciar la repressió de l'Estat contra l'independentisme fruit d'una decisió presa col·lectivament a l'Assemblea Local de la Crida CUP a Lleida. Atès que aquesta actuació s'empara de forma clara en el dret a la llibertat d'expressió i, més concretament, en la denúncia d'una situació manifestament injusta com és l'existència de presos polítics i exiliats de l'Estat espanyol i vora de 4.000 persones represaliades pel seu compromís en les lluites independentistes i del moviment popular arreu dels països catalans. Atès que aquesta condemna forma part de la causa general contra l'independentisme català, on els poders de l'Estat actuen sense cap mena de separació, a fi d'eliminar la dissidència de les institucions en un intent de guanyar per altres vies el que no són capaços de guanyar a les urnes, com ho acredita la majoria parlamentària al Parlament del Principat i el present també en el municipalisme, quan és el cas d'aquest consistori. Atès aquest nou intent d'ingerència dels tribunals i la judicatura en la sobirania del Parlament català mereix una resposta unitària, ferma i col·lectiva per la defensa de les nostres institucions. Atès que Pau Juvillà, per ser escollit diputat per la demarcació de Lleida per la CUP en les eleccions del 14 de febrer passat i ha estat primer diputat de la CUP en ocupar una secretaria a la Mesa del Parlament. És per això que des del grup municipal de Decidim Ripollet proposem al ple de l'Ajuntament de Ripollet que adopti els següents acords. Mostrar tot el suport i solidaritat al diputat Pau Juvillà i a les vores de 4.000 persones represaliades en els darrers anys arreu dels països catalans pel seu compromís independentista i amb les lluites populars. Denunciar la repressió generalitzada de l'Estat espanyol contra els milers de persones empresonades, exiliades i represaliades pel seu compromís social polític amb la lluita independentista i els moviments populars. Contrastar la injustícia de la sentència contra Pau Juvillà, que suposa un nou intent d'ingerència de la judicatura contra la sobirania del Parlament de Catalunya, així com una vulneració dels drets com a diputat d'en Pau Juvillà, que fou escollit democràticament en les eleccions autonòmiques del passat 14 de febrer de 2021. Manifestar el compromís del ple municipal amb les més de 4.000 persones represaliades, la denúncia de la repressió política que practica en aquest i tants altres casos l'Estat espanyol i amb dret de l'autodeterminació pel poble català. Demanar al Parlament de Catalunya que es mantingui ferm i protegeixi els drets que en Pau Juvillà té com a diputat d'aquesta institució i comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya.
Aquesta és la moció. Molt bé. Passem a posicionaments. Senyor Montanui.
Totalment a favor.
A favor. Som?
Sí, nosaltres aquesta moció la votarem en contra.
Ciutadans?
Sí, per part de Ciutadans voldríem manifestar que un tema discutible podria ser el tema de la inhabilitació del senyor Pau Juvillà, que evidentment, i personalment comparteixo, que ningú podria estar apartat si no hi ha una sentència ferma pel mig, no? I això és un tema molt discutible, però escolteu, la Llei Orgànica del Règim Electoral General preveu aquesta possibilitat i, per tant, doncs, hauríem de dir al legislador doncs, que es modifiqués aquesta llei. En quant a la sentència en si, nosaltres, escolteu, estem en un estat de dret, un estat completament democràtic i les sentències dels tribunals s'han de complir. Per tant, nosaltres no hi podem estar d'acord i la votarem totalment en contra.
PSC?
Sí, nosaltres, una mica el que comentava el senyor Gavarra, el PSC, el Parlament de Catalunya, i tal com és que la sentència no és ferma, ha votat a favor de no inhabilitar temporalment el diputat de la CUP, perquè la sentència no és ferma. Al moment que la sentència sigui ferma, s'haurà de complir si efectivament es ratifica aquesta sentència i si es modifica, doncs que no sigui inhabilitat. Nosaltres al final no tenim cap interès en inhabilitar ningú. La gent s'inhabilita ni la inhabilitat i els jutjats, que són totalment independents, per unes decisions que són les lleis que hi ha, i tothom sap les lleis que hi ha, i si no la complir, doncs se l'ha d'inhabilitar o la sentència que dictamini el jutjat. Nosaltres no valorem mai cap tipus de sentència. En aquest cas sí que dic que el PSC, conjuntament amb altres grups del Parlament de Catalunya, ha defensat que no se l'inhabiliti fins que no hi hagi una sentència ferma. Per altra banda, dir a la moció que Ripollet és un municipi independentista o que majoritàriament és independentista, em sembla com a mínim faltar la veritat clarament, no? Ripollet a les darreres eleccions a les autonòmiques hi van haver més de 8.000 votants d'opcions no independentistes i 4.000 d'opcions independentistes. I a les municipals entenc que decidim hi ha de tot. Hi ha ser regidors simpatitzants o militants de la CUP, n'hi ha tres que no ho són, i entenc que vostès no treuen 6.578 vots a les municipals i 600 a les autonòmiques dient que són independentistes. Entenc que això no ho fan a les municipals i potser per això també treuen aquest resultat, no? Per tant, dir que Ripollet és un municipi independentista i que per això s'ha de fer aquesta moció i defensar això, em sembla com a mínim faltar la veritat, perquè Ripollet mai ha sigut un municipi independentista. De fet, quan es va fer la consulta de l'1 d'octubre a Ripollet, crec recordar, i això ho dic de memòria, van votar un 25% de les persones, únicament un 25%, i de les quals un 20% va votar que sí, i crec que van votar que no, però hi va haver un 75% de persones que ni van anar a votar, perquè allò no ho van veure de forma seriosa. Allò no tenia cap vinculació de cap tipus i es pot vendre com es vulgui, però al final va ser el que va ser. Va ser allò que van a votar, però no tenia cap validesa legal, d'acord? Com s'ha demostrat. Per tant, entenc que això que ha dit el Pablo López, de que el municipi donar la interpretació de que el municipi és majoritàriament independentista, que és el que fica en aquest punt de la moció, que quan parla clarament, que diu, i els llegeixo, atès que en aquesta actuació s'empara de forma clara en el dret a la llibertat, no. En l'altre punt que diu que Ripollet, que es presenta bé en el municipalisme, com en el cas d'aquest consistori, entenc que això és un error, que això no ho volien dir, perquè Ripollet, òbviament, com tothom sap, no és un municipi independentista. Que ho respectem a altres municipis i ens sembla lícit que hi hagi municipis que vulguin votar el que sigui, és democràcia, però no diguin això de Ripollet, sisplau, perquè no és veritat. Gràcies.
Molt bé. Evidentment, aquesta situació és objectivament comprovable, que no hi ha una majoria independentista a Ripollet. Senyor Pablo López, deia...
De forma molt breu, així una mica per respondre al senyor Gavarri, bueno, ja Lluís Tirado també. Si algun lloc, si n'hi ha algun poder on podem parlar de lleis en pro canviar-les i en pro estar manifestar la seva oposició, és aquest. És aquest plenari on es poden discutir. Estem parlant de que s'està jutjant a un home per suposadament no treure uns suposats símbols partidistes i, en unes eleccions quan aquesta persona ni tan sols el seu grup es presentava a aquestes eleccions. I després, pues el que diu la moció és molt clar, la intencionalitat que n'hi ha de fons, que precisament és denunciable i de fet estem aquí per això, per canviar les coses i per canviar doncs, aquestes situacions que ja sabem, perquè n'hi ha moltes experiències, no tant en aquest estat, sinó en moltes parts del món, que van a aquesta, amb aquesta mala intenció institucional. I per això creiem que és el lloc idoni per qüestionar aquestes qüestions. Més.
Gràcies. Repassant el que comentava el senyor Tirado, jo la veritat és que la interpretació que faig del punt que vostè ha comentat no és precisament aquest. Entenc que el que vol dir és que del moviment independentista es present al municipalisme i també en aquest consistori, de la forma que sí. Bueno, en tot cas, no ho interpretem de la mateixa forma, perquè en cap cas tampoc se'ns acudiria a fer una afirmació que no és objectivament sostenible. I que, en definitiva, l'objecte de la moció és un altre i és defensar aquests drets polítics i civils del senyor Pau Juvillà com a diputat del Parlament de Catalunya. Molt bé, doncs amb el vot contrari de PSC, Ciutadans i Som i el vot favorable a la regió no escrit i ja decidim, queda aprovada aquesta moció. Ara ja passem al punt de precs i preguntes. Abans de res, també us avanço que hi ha algunes preguntes vinculades a esports pendents de contestar al ple passat i que la regidora es contestarà en el seu torn corresponent. Obrim aquest torn de precs i preguntes. Senyor Montanui?
No, gràcies, alcalde. Avui no.
Gràcies. Senyora López?
Cap intervenció, gràcies.
Ciutadans?
No n'hi ha cap.
Per part de cap regidor, vostè? No? D'acord. PSC?
Sí. Hola, bona nit. Jo només volia fer una pregunta. És si quina data o si el govern té previst asfaltar el carrer Balmes, la part des de l'Ajuntament al Lidl, perquè hi ha els parxers que va fer que està amb el ciment i no està asfaltat. No sé si té previsió de fer-ho. I després, si està previst o té previst fer algun tipus d'intervenció amb poda d'arbres, perquè hi ha molts que s'estan, o sigui, que estan entrant dins de cases i sobretot que també és un perill. No ho sé. Gràcies.
Gràcies. Més?
Sí, senyora Calda, jo tinc una pregunta. Va relacionada amb tot el que ens està passant amb el Covid, que com tothom sap està pujant moltíssim la incidència i el risc i tothom tenim familiars o amics afectats ara mateix, que és una barbaritat, una desgràcia que està passant, i és si té intenció el govern local de fer desinfecció de les escoles, perquè tenim molts grups confinats ara mateix, si en consta que altres municipis ho tenen previst, ara durant el Nadal fer desinfecció a les escoles, i si està previst que el Ripollet ho faci. I ja, com que és la reintervenció meva d'aquest any, perquè ja no podré parlar més, només, i com que és un ple telemàtic i no el podem fer presencial, sinó un subiria presencial, desitjar-vos un bon Nadal a tots, a tota la gent que ens està escoltant, i unes bones vacances, i que tingueu un bon any 2022. I volia aprofitar aquest moment del torn de preguntes per fer-ho, perquè no ho podrem fer avui presencial per l'estat de la pandèmia que tenim, que esperem que passi aviat i que aviat puguem tornar a tenir els plens presencials. Moltes gràcies.
Gràcies. Senyora Guijarro?
Sí. Hola, bona tarda de nou. Respecte a la pregunta sobre el nombre d'abonats abans de la pandèmia i actualment, diu aportar doncs, les següents dades. La mitjana de persones abonades al 2019, un any considerat normal, va ser de 14.050 persones. De totes aquestes persones abonades a l'any 2019, gairebé un 20% eren de no residents a Ripollet, i aporto aquesta dada perquè d'altres vegades ha sortit en el ple. Durant el 2020, la mitjana de persones abonades va ser de 12.500, unes xifres molt similars a les dels períodes de 2013-2015, però és evident la davallada de persones abonades durant el 2020. El fet de no cobrar els abonaments des de mitjans de març fins al 31 d'agost d'aquell mateix any i posteriorment aplicar una reducció del 30% fins al 31 de desembre no va frenar la sortida de gairebé 1.500 persones. al voltant del 10%. Tot i que dins d'aquest context, no, amb totes les restriccions i limitacions, les baixes podrien haver estat superiors. Per especificar més les dades d'aquest any i no quedar-nos a la mitjana anual, al febrer de 2020 el poliesportiu comptava amb 13.015 persones abonades i al mes de novembre vam arribar als mínims de tot l'any amb 11.600 persones. Tot i les restriccions de mobilitat que es van establir, el nombre de persones abonades no residents a Ripollet va disminuir molt lleugerament, passant del 20 al 18%. Pel que fa a les dades de 2021, sense tenir en compte el mes de desembre, la mitjana ha estat de 11.500 persones, 1.000 menys que l'any 2020. Sent el mes de novembre, en aquest cas, el mes amb un major nombre d'abonats i abonades, arribant a les 11.800 persones. I pel que fa als no residents a Ripollet, doncs, ha tornat a pujar el percentatge situant-se en un 22% de persones forànies. Així que, responent a la pregunta que es va realitzar al ple, el mes abans que es decretés l'estat d'alarma, el febrer de 2020, comptàvem amb 13.000 persones abonades i el 2021 amb 11.000, el novembre de 2021 amb 11.821 persones, una reducció negativa de gairebé 2.000. Passo ja a la següent pregunta, que és pel que fa a les queixes sobre les reserves de pàdel que havien rebut el grup socialista, concretament que sempre jugaven les mateixes persones. Dic que a finals de maig d'aquest 2021 es va posar en marxa el nou sistema de reserva d'espais que sobretot afectava a l'ús de pistes de pàdel i pistes de tennis. Això ha suposat la integració d'aquestes reserves a la mateixa aplicació que es feia servir per la reserva d'activitats físiques dirigides i la posada en marxa d'aquesta aplicació ha suposat que la saturació telefònica que teníem per fer les reserves de pàdel i tennis disminueixi significativament i, per tant, ha permès poder atendre per via telefònica altres tipus de consultes i de dubtes. La implantació d'aquest sistema es va treballar amb l'entitat que fa ús d'aquests dos espais i va comportar canvis que anaven més enllà de la pura reserva. Fins al 31 de maig, cada persona únicament podia reservar 2 hores a la setmana i a les 4 persones que feien ús de les pistes de pàdel els hi comptabilitzava com una reserva. Actualment s'ha reduït aquesta limitació, ara només es pot reservar 1 hora per persona a la setmana, però només comptabilitza el titular de la reserva. De les 4 persones que juguen, només afecta a una. Després de gairebé 6 mesos d'implantació d'aquest sistema, no ens ha arribat queixes formals a l'Ajuntament sobre que sempre juguen les mateixes persones, però això no significa que moltes persones puguen tenir aquesta percepció o ho pensin. Però el fet de només comptabilitzar la reserva del titular ha permès una descongestió a consergeria, on abans havien de passar les 4 esportistes, donar les seves dades, si algú del grup no podia venir altra persona, doncs facilitar les dades, tramitar l'anul·lació de la persona prèvia que havia fet la reserva. Doncs això sí que generava un volum a consergeria i generava queixes. Per donar una resposta acurada a la pregunta del regidor Molina, hem analitzat totes les dades sobre reserves de pàdel de l'any 2021 i només hem detectat 2 casos que s'allunyen bastant de la mitjana de reserves. Un usuari que ha reservat 48 cops i altre 46. Això vol dir que aquestes 2 persones s'han reservat en 11 mesos, que han reservat gairebé 4 cops al mes, és a dir, un cop per setmana, 2 persones. Vale. I que totes les persones abonades a través de l'aplicació tenen les mateixes oportunitats per accedir a la reserva i el problema que tenim està més lligat a l'alta demanda d'aquest esport i al fet de comptar únicament amb 4 pistes. A partir de la setmana vinent s'activarà el perfil sancionador perquè sí que ens estem trobant amb persones que reserven i no venen i no ho notifiquen i, per tant, la pista queda lliure, o amb persones que tenen abonament familiar i que fan reserva en nom d'altres membres de la seva unitat familiar. la sanció que tenim establerta a la normativa és de 7 dies sense poder reservar a les pistes de pàdel, però sí que es garanteix l'accés a la resta d'instal·lacions del poliesportiu. Pel que fa a la pregunta en relació a l'externalització del servei de monitors de sala del poliesportiu, doncs assenyala que aquest estiu es va iniciar el procés de licitació d'aquest servei de monitors i únicament es va presentar una empresa, JobGestió. Amb aquesta empresa s'ha realitzat un contracte de 2 anys amb possibilitat de pròrroga amb un cost anual aproximat d'uns 150.000 euros amb IVA. Des de 2020 fins a l'entrada de l'empresa, aquest novembre, s'han hagut de suspendre entre 10 i 15 classes d'activitats dirigides, un fet que podríem dir que mai havia passat i que, òbviament, perjudica els usuaris. A més, el 2019 es va presentar i aprovar una moció sobre el gimnàs del poliesportiu on, entre d'altres, s'instava a cobrir el gimnàs amb personal de sala i és evident que si teníem dificultats per cobrir les activitats físiques dirigides, arribar a cobrir el gimnàs en tot el seu horari d'obertura era gairebé impossible. Per tant, aquest nou contracte ens garanteix que no suspenguin les classes, ampliar la franja horària en èpoques properes a festes com el Nadal o les vacances d'estiu, canviar l'oferta d'activitats de forma més assídua, tenir el gimnàs cobert en tot el seu horari d'apertura i, a més, en aquest espai oferir assessorament i classes express de 15 minuts. I, per altra banda, aquest contracte també ens ajuda a ampliar l'oferta d'activitats per a la gent gran, incloure activitats extraordinàries com podrien ser les passejades per Ripollet. Afegir que la contractació d'aquesta empresa no ha estat per un descontent de les nostres treballadores, perquè elles són molt vàlides i competents, sinó per les dificultats de cobrir tots els serveis que es presten amb el personal que tenim. Així que aprofito per agrair la gran tasca de les monitores i monitors d'activitats dirigides, la Mònica Ariza, la Carmen Mora, Núria Talaya i Ricardo Brau, per la bona feina que han fet al llarg d'aquests anys i pel bon clima que han creat amb els usuaris. Així que moltes gràcies. Aquest moviment d'aquestes dues treballadores, únicament són dues treballadores les que es dedicaven exclusivament a les activitats dirigides, el moviment a altre lloc d'altre espai de treball, estava dins del marc o de l'estratègia organitzativa de personal arrel de la dissolució de patronats. Hi havia serveis que amb la integració de cultura, esports i ocupació a l'Ajuntament augmentarien el seu volum de feina com els departaments de persones o contractació i que, per tant, necessitarien de més suport. Les dues treballadores continuen pertanyent al mateix àmbit, el de desenvolupament comunitari, una té experiència i formació administrativa i, per tant, està donant suport a la unitat administrativa de desenvolupament comunitari i l'altra està fent tasques d'atenció al públic i tasques auxiliars al centre cultural, una persona molt oberta al canvi, molt vàlida i encantada de continuar treballant i mantenint contacte amb les persones. El fet de contractar aquesta empresa, per tant, ens ha ajudat a cobrir millor el servei de socorrisme, de cursets i també de donar suport a la unitat administrativa del nostre àmbit, a l'àmbit de desenvolupament comunitari. I pel que fa a les queixes formals sobre el no monitoratge del servei d'activitats físiques dirigides, es van registrar unes 7 queixes. L'última va ser el 23 de novembre, fa just un mes, i bueno, ja sabem que els canvis moltes vegades costen i més quan t'agraden els monitors i monitores que tenies. I bueno, també està clar que hem d'acabar de polir alguns aspectes amb l'empresa, però veiem necessària aquesta contractació pel bon funcionament d'aquest servei. Així que ja estaria i també com a Lluís Tirado aprofito per donar les bones festes a totes vosaltres.
Moltes gràcies, Andrea, per contestar les preguntes que s'han fet. Pel que fa al senyor Molina, l'asfaltat del carrer Balmes, l'incorporem. Estem treballant ja en un nou llistat, una nova actuació conjunta global de diversos carrers per asfaltar del municipi, no només del carrer Balmes, sinó de molts altres que s'hi han detectat on cal fer aquestes actuacions i també incorporant doncs, les diverses peticions que al llarg dels últims mesos diversos veïns i veïnes ens han anat fent pel que fa a diversos barris. També tenint en compte que esperem que en el marc de l'Associació Catalana de Municipis al llarg del 2022 es posi en marxa un contracte marc relatiu als asfaltats de carrers, que segurament ens facilitarà molt la feina a tots els ajuntaments del país per poder anar atenent de forma més àgil i ràpida aquestes actuacions que són periòdicament necessàries als nostres pobles i ciutats. Pel que fa a la poda d'arbres, també és una qüestió que aviat començarà. Les podes s'han de realitzar cap a l'hivern, si no m'equivoco, i pel que tinc entès també a través de les informacions, treballant aquests temes que també que hem fet des de l'àmbit de ciutat i sostenibilitat, des de protecció del medi, parcs i jardins, que és la informació que ens han donat, que serà ara l'època d'hivern i principalment a principis d'any, quan es faran les actuacions de poda, i no només de poda, sinó afegir-ho també per comentar que hi ha una comanda feta de diversos arbres, bueno, de força arbres que s'han adquirit, que arribaran també al mes de gener i que replantaran en molts dels escocells que a dia d'avui veiem buits a la ciutat, ja sigui a la Rambla, ja sigui al carrer Mercè, ja sigui al carrer Maragall, carrer Calvari, entre d'altres, i que seran aquesta mateixa època de la poda, perquè és quan s'ha de fer, on es realitzaran aquestes activitats. Si voleu més informació, podeu contactar amb el regidor Fran Sánchez per aclarir o detallar qualsevol d'aquests aspectes. O si hi ha també algun punt concret que detecteu problemàtic, doncs també ens ho podeu comunicar per assegurar-nos que estigui inclòs en el pla de podes. Pel que fa a la neteja de les escoles, bé, nosaltres el que entenem és que les autoritats sanitàries, de fet, ja van dir en el seu moment que pel que fa a que el Covid no es quedava en els objectes, que la transmissió del Covid no es produïa per aquesta... que no es depositaven en els objectes, sinó que era una transmissió a través dels aerosols. I per tant, que les autoritats sanitàries en el seu moment van deixar de recomanar aquestes desinfeccions i neteges que en el seu moment el conjunt de municipis van fer al respecte. No? I a més també tenen en compte aquest cas que les escoles ara romandran tancades per un període d'uns 15 dies. Així que, atenent aquestes indicacions que ja fa força temps ens van donar les autoritats competents sanitàries, en principi no hi havia prevista aquestes neteges, en tot cas, si pel que fa al Covid, evidentment, les neteges ordinàries i extraordinàries previstes sempre en les escoles, doncs sí que es realitzaran amb normalitat. En tot cas, si durant els propers dies les autoritats tornen a modificar el criteri, doncs per suposat que les atendrem per fer aquestes actuacions, però insisteixo que a dia d'avui, des de fa molts mesos, el que ens admeten és que el Covid es transmet per aerosols i no a través dels objectes. I per això les mesures entenen aquesta situació a dia d'avui, les que hem de perseguir que vagin encaminades a enfortir aquesta vacunació, la tercera dosi pel que fa a les persones més vulnerables, també que des de les institucions i a nivell global es persegueixi una vacunació, sobretot a nivell global de tot el món, perquè és una pandèmia com a tal, té una afectació mundial i segurament no serveix de gaire que aquí ens anem posant quarta, cinquena, sisena dosis, si no fem una redistribució d'aquesta vacunació per, en definitiva, protegir-nos de forma global i mundial. Aquestes mesures també han de passar per l'enfortiment de la primària, el teletreball, conciliació laboral i, en general, també unes mesures més quirúrgiques i anticipades i donant suport en paral·lel als sectors afectats. Molt bé. Per part meva no hi ha res més, així que sumant-me també a aquests desitjos que s'han fet anteriorment. Espero que tingueu unes bones festes, cuideu-vos molt i també molts ànims a tothom per passar aquests Nadals i aquest inici d'any que de nou tornarà a ser estrany per tots i totes nosaltres. Per això, que tingueu moltíssima salut i que sigueu molt feliços. Així que donem per terminada aquesta sessió i ens veiem a la propera. Que vagi molt bé.